L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
El govern de Salvador Illa haurà de suar de valent per poder tirar endavant els decrets que vol convalidar la setmana que ve al Parlament sobre habitatge, urbanisme i contractació pública. Els seus socis principals, Esquerra i els Comuns, han amenaçat de tombar-los i cada cop encareixen més els seus suports. Precisament l'habitatge s'ha convertit en la pedra angular de totes les negociacions. Avui a l'Hemicicle us explicarem les principals demandes dels socis d'investidura per fer front a l'emergència habitacional, coincidint amb un cap de setmana de noves mobilitzacions. També entrevistarem la diputada de la CUP al Parlament, Laura Vega. Benvinguts a l'Hemicicle. El ple del Parlament de la setmana que ve serà un altre examen per al govern del PSC i es posarà a prova la cohesió de la majoria de la investidura. El govern necessita el suport d'Esquerra i els Comuns per aprovar diversos decrets i també per tirar endavant, després de Setmana Santa, una ampliació de crèdit que li permeti tenir més marge de despesa. Des de fa dies, el govern i els seus socis estan immersos en un galimaties de negociacions, però en totes hi ha un element clau, l'habitatge. Una de les principals batalles dels Comuns i també d'Esquerra és aconseguir blindar el parc públic d'habitatge destinat a famílies amb pocs recursos econòmics. En els pròxims 5 anys, Catalunya perdrà 36.000 pisos protegits. Aquests habitatges es posaran al mercat privat de compra i venda i de lloguer i això passarà perquè la majoria dels immobles amb règim de protecció oficial estan subjectes a llicències que atorga la Generalitat i que fins ara caducaven al cap d'uns anys d'haver-se construït. Només aquest 2025 se'n perdran uns 8.000. Jessica Albiach és la líder dels Comuns al Parlament.
No té sentit que estiguem parlant d'ampliar el parc públic d'habitatge i per un altre costat s'estiga desqualificant aquell habitatge que ja tenim protegit a Catalunya.
Catalunya és a la cua d'Europa en habitatge públic i per intentar revertir-ho, el govern ha promès crear 50.000 pisos de lloguer social fins al 2030. Una altra de les principals reivindicacions d'Esquerra i dels Comuns és regular els lloguers de temporada i d'habitacions. Molts propietaris estan canviant els contractes de lloguer de llarga durada per lloguers temporals de màxim 11 mesos per inflar els preus i esquivar els topalls que fixa la llei pel dret a l'habitatge. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, defensa la importància de posar fi a aquest frau de llei.
La llei estatal de l'habitatge va deixar obertes moltes vies. I una de les vies és una regulació tan etèria que va permetre que els que fan sempre punta al llapis trobessin la manera d'escapolir-se de la limitació dels preus de lloguer.
Una altra de les batalles dels Comuns és aconseguir que el govern creï un cos d'almenys 100 inspectors que faci complir la llei d'habitatge. Fa unes setmanes el govern va donar llum verda a un règim sancionador que preveu multes de fins a 900.000 euros per als propietaris i les plataformes immobiliàries que s'assaltin la llei. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha anunciat que aquest cos d'inspectors serà una realitat les pròximes setmanes.
El compromís de poder desplegar aquest règim sancionador amb totes garanties o poder-lo aplicar més que desplegar amb totes garanties és aquest cos d'inspectors que en aquests moments estem treballant. Per tant, les properes setmanes podrem veure ja la incorporació d'aquestes persones.
Els Comuns, que han fet de l'habitatge la seva principal bandera, han posat encara més exigències al govern si vol el seu suport per aprovar els pròxims decrets. Li demanen que destini a polítiques d'habitatge 850 milions d'euros del suplement de crèdit que ha d'aprovar les pròximes setmanes i també que creï una unitat de professionals que facin de mediadors amb els propietaris per evitar desnonaments. I enmig d'aquest garbuix de negociacions, la resta de partits es queixen que el president Salvador Illa vulgui governar a través de decrets i sense debat parlamentari. Mònica Sales és la portaveu de Junts al Parlament.
El govern del PSC vol legislar a cop de decrets saltant-se el procés parlamentari ordinari i així no es governa un país. És una mostra més de la debilitat que té el govern presidit per Salvador Illa.
Junts ja ha portat alguns decrets al Consell de Garanties Estatutàries perquè creu que el govern fa un ús abusiu d'aquest mecanisme que només està justificat per a casos d'urgència o d'extrema necessitat.
té la paraula.
Laura Vega, diputada de la CUP.
Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu.
Aquest cap de setmana està marcat per noves mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Les mesures que està impulsant el govern de Salvador Illa per afavorir l'accés a l'habitatge són suficients?
Les mesures són insuficients perquè la mera construcció, tot i que sigui necessària en termes d'habitatge públic, no serveix. Aquesta idea de que simplement falta oferta contrasta amb la realitat que hem vist. Hem de pensar que del 98 al 2007 es construeix a l'estat espanyol molt més habitatge que França, Alemanya i Itàlia juntes. Però veníem també de la liberalització del sòl, d'Aznar. Per tant, hem vist, en aquell moment puja el preu de l'habitatge més d'un 175%. És a dir, més oferta, si aquesta no està dirigida, si aquesta no està protegida, si no es controla en els preus, i si l'habitatge no passa a ser un dret i no un bé de mercat, l'únic que veiem és que més oferta simplement és una desviació d'aquesta oferta per l'habitatge turístic, pel lloguer d'habitacions i pel lloguer de temporada.
Precisament el lloguer d'habitacions o el lloguer de temporada no està regulat. Creu que el govern hauria de regular-lo ja sense més dilacions?
No només ho creiem, sinó que la CUP estem treballant perquè es reguli el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions i tot el que té a veure amb el lloguer turístic, perquè ara mateix el que estem veient és com cases que estaven pensades per viure-hi, o bé no tenen aquesta funció i s'orienten cap al turisme, o bé a través d'aquestes vies el que es fa és poder esquivar, diguem, la regulació del lloguer i, per tant, la llei deixaria de tenir efectes.
Presentaran, entenc, alguna proposició de llei al Parlament?
Nosaltres presentarem un redactat entorn a la regulació de temporada, d'habitatge d'ús turístic i d'habitacions, sí. Clar, el que ens trobem a ciutats com Barcelona és que més del 60% de l'oferta porta els com idealistes planteja de temporada. És absurd pensar que en una ciutat la meitat de la població que hauria de llogar ho estigui fent per 11 mesos, 12 mesos.
Creu que els socis d'investidura Esquerra i els comuns estan pressionant prou el govern amb el tema de l'habitatge?
Nosaltres hem vist com pot haver-hi coincidències, especialment amb els comuns, amb algunes mocions, quan hi ha hagut el debat de política general i de més. El que passa és que sí que creiem que el govern del PSC ha fet alguns avenços en termes d'habitatge, però que malgrat vol ampliar la idea d'aquest dret, no acaba de confrontar amb prou de duresa la part de l'economia més dura, diguem, més d'un mercat desregulat que comprendria aquests fons voltor. I aquí és on creiem que els socis de govern, però el conjunt del Parlament, que cregui que l'habitatge ha de ser un dret, hauria de poder fer-ho. No creiem que la política dins del Parlament s'hagi de subscriure només a qui s'ha postulat com a soci o no soci del govern en un moment d'investidura.
Reclamen, per tant, des de la CUP poder tenir també el paper de negociació, sobretot en qüestions com l'habitatge, amb el govern.
Nosaltres no ho plantegem tant com una idea de negociació. El cap de fer aquest govern està en minoria tant aquí com a l'Estat. No? És més una sensació de fortalesa que no que sigui així. I creiem que el govern en algun moment ho ha manifestat públicament. Però sí que el que veiem és que va haver-hi una manifestació de 170.000 persones, que és una manifestació històrica en termes d'habitatge. Venim del desnonament de Casa Orsola, amb milers de persones per al desnonament d'una sola persona. I per tant no és tant la CUP negociant, creiem, sinó la CUP pressionant amb una demanda que hi ha al carrer, que en realitat ha sigut sempre la nostra fita històrica.
L'altre gran mal de cap per molts catalans i catalanes és el funcionament de Rodalies amb incidències dia rere dia. La setmana passada el Parlament va reprovar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i en va demanar el cessament. La consellera, però, continua en el càrrec. Tenen alguna eficàcia aquests debats monogràfics que es fan al Parlament on s'aproven propostes que de vegades no s'apliquen?
Bé, que no s'apliquin les propostes és una cosa que se li hauria de retreure al govern. Ara bé, nosaltres crec que en una lògica de no partidisme i de sí pensar que és molt important el Rodalies, perquè al final és com es desplaça la gent treballadora d'aquest país, no enfocàvem tant, o no només, a la gestió que ha pogut fer la consellera, sinó que aquí hi ha hagut un conjunt de governs i un conjunt de governs estatals que no han finançat com calia un servei que és essencial en aquest país. I que mentre, en canvi, hi ha tot un seguit de, no, que si de somnis entorn a l'ampliació, tercera pista, quarta pista de l'aeroport, quan el que tenim és un terç de la població que no pot fer ni vacances, en canvi, coses que són centrals, que són l'espina dorsal d'aquest país, no estan ben finançades. Llavors, quan nosaltres parlàvem també de reprovar i de més, ho extenien més enllà de la consellera. I, en canvi, hem aprovat mesures que esperem que s'apliquin, com és la gratuïtat. Si això ha de trigar 5-6 anys en funcionar realment com es mereix aquest país, el que no pot ser és que se li estigui demanant l'esforç de doble pagar-ho, que no oblidem que ja es paga a través d'impostos.
Aquesta setmana, precisament, Renfe ha apartat dos treballadors per possible sabotatge, coincidint amb els dies de vaga convocats pels sindicats minoritaris en contra del traspàs a la Generalitat. Creu que darrere de totes aquestes incidències hi poden haver més sabotatges?
És una cosa complexa, perquè crec que segurament en la negociació que nosaltres no hem participat es podien haver previst tenir en compte què passa amb aquells treballadors que estaven aquí en tant que era una empresa estatal, que potser calien simplement algunes clàusules que donessin una temporalitat per veure com es podien desplaçar a d'altres punts de l'estat a treballar. És a dir, no conec en profunditat la qüestió perquè he vist que s'estava investigant, però crec que és perillós situar ara que les incidències o que els problemes d'un Rodalies que porten anys tenen a veure amb sabotatge si no tenen a veure amb una qüestió estructural d'infrafinançament i de mala gestió.
Mirem ara cap als Estats Units. El president nord-americà Donald Trump ha declarat la guerra comercial al món, ha imposat aranzels d'un 20% als productes europeus. Quina ha de ser la resposta des de Catalunya?
Crec que és important, aprofitant la vinentesa del deliri dels arancels del president Trump, per repensar quin grau de sobirania tenim. Si ho digués en paraules més populars, seria vols dir que els escuradents han de venir de l'altra banda del món. Nosaltres tenim Mercabarna, que és una estructura de caràcter públic que només està important un 18% de producció d'aquí. I tenim un país que pràcticament més del 50%, més de la meitat del que consumeix, ho ha d'importar. Això només en termes de consum diaris. O sigui, és una absurditat. Els arancels ens han de servir per replantejar-nos. Primer Catalunya, després l'Estat, a la seva banda, els diferents pobles que conformen l'Estat, però el conjunt de la Unió Europea, quin grau de sobirania tenim? Què produïm aquí? Com agafem cadenes senceres de valor i com ens situem? I a partir d'aquí també pensar la nostra política comercial, perquè la tendència de la Unió Europea ha sigut d'anar a rebuf tant en matèria de geopolítica com en relacions comercials d'allò que dictés Estats Units. Bé, doncs ara que Estats Units ha decidit que ells primer i que a més ho diuen públicament, a diferència d'altres moments, que eren ells primer però que no ho diuen públicament, és el moment de pensar en clau sobirania. A nosaltres no deixa de... Gràcia no, perquè el moment no permet la gràcia, però sí que pensem que portem anys a nosaltres i moltíssims economistes parlant de la necessitat de que s'autocentren una mica també les economies. No en clau arancelària, però sí en clau de què produeixes aquí lligat amb què consumeixes aquí.
Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possible. Triï un país on li agradaria viure.
Itàlia.
Amb quin mitjà de transport es desplaça al Parlament?
En metro.
A quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
A Jessica Albiach.
Què fa per desconnectar de la política?
Desconnecto un poc de la política. La música.
Algun estil de música en concret?
No, m'agrada tot.
Els diputats cobren molt poc o el que han de cobrar?
Cobren massa.
Recorda que volia ser de petita?
Filòsofa.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Que fos un món més just.
Laura Vega, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.